Aquesta primera jornada aquest matí la inaugurarà una ponència d'història de l'art i la continuarà després quatre comunicacions d'investigadors consolidats i d'investigadors en formació, tots ells enormement prometedors, d'aspectes més estrictament literaris. No m'allargaré, no tenim aquí la Cristina Fontcuberta, la doctora Cristina Fontcuberta de la Universitat de Barcelona. No exposaré com seguint també la pràctica que va dur a terme en Kenneth Brown en la jornada d'ahir, perquè teniu tots al vostre abast el currículum de tots els participants. Per tant, li donem la paraula ja directament a la doctora Fontcuberta, que parlarà, com veieu, de guardar sempre Barcelona gran patrona sobre imatges i textos de Santa Eulàlia en època moderna, segles XVI a XVIII.
Endavant. D'acord, gràcies, doctor Valls-Palabra, i també gràcies per començar als organitzadors d'aquesta trobada, que bé, trobo que ha estat una organització excel·lent i, a més, sempre dona l'oportunitat, doncs, això, no?, de confluir amb els col·legues de literatura, en aquest cas. El tema que presento, que és sobre Santa Eulàlia, en principi havia previst parlar de diversos textos sobre Santa Eulàlia que ens portarien, doncs, això, no?, ens allargarien entre els segles XVI i XVIII, però en realitat m'he centrat, al final he decidit centrar-me en un text que de fet és un conjunt de textos. Ara intentaré explicar-ho. El cas és que quan em van convidar a aquesta trobada ja havia treballat sobre la imatge de Santa Eulàlia en època moderna i no em va ser difícil de trobar el tema, no?, de trobar la idea per venir aquí a parlar amb els col·legues de literatura, perquè de fet hi ha bastants textos de l'època moderna que parlen de la patrona, entre d'altres santes, de la ciutat de Barcelona. El cas és que aquí ens centrarem en un, com dèiem, en uns textos del 1686, en què, en què s'expliquen, doncs, les festes que es van fer en honor a la santa, perquè el 31 d'agost del 1686 el papa Innocenci XI va decretar l'extensió del res universal de Santa Eulàlia, que havia estat demanat pel Consell de Cent des de temps enrere, i aquesta extensió implicava una major consideració de la patrona, diguéssim, per parlar planerament amb la jerarquia de les arts, dels sants. I per això, quan es va conèixer el decret, el 4 d'octubre es van convocar grans festes a la ciutat el 23 i el 30 d'octubre. Si bé el dietari del Consell de Cent ja registra aquesta informació, gràcies a un conjunt de textos redactats i editats el mateix 1686, en podem conèixer molts més detalls i ens permeten resseguir les festes en commemoració d'aquesta extensió del res. Hi ha dos textos, aquests festivos i majestuosos cultos que la nobilíssima i molt il·lustre ciutat de Barcelona, etcètera, etcètera, se celebren el 1686, i aquest altre, que el deixo de banda perquè per qüestió de temps considero que més val tractar-lo en una altra ocasió. El disseny de l'altar que la Sagrada Família de los religiosos servites del convento, és a dir, l'explicació de les obres efímeres que es van fer en el convent de servites, en aquest cas, de la ciutat. Com tots sabeu, i perdoneu si dic obvietats en aquest col·loqui, no?, les relacions de festes i descripcions són fonamentals com a fonts per a la història de l'art, per conèixer les obres efímeres i també molts episodis del passat artístic que s'han anat recuperant, de fet, des d'estudis a Itàlia, per exemple, de Marcello Fagiolo, o Bonet Correa, Carlos Cid, Espanya, Rodríguez de la Flor, no? En algunes ocasions aquestes relacions es podien acompanyar d'obres gràfiques, però més habitualment no n'han quedat imatges, com és el nostre cas. Com és el nostre cas, en què només hi ha, s'acompanya la lletra d'un gravat amb l'escut de la ciutat a la portada. Però sí que descriuen moltes imatges i moltes obres d'art. I ens interessa tant el relat evocador de la descripció com l'obra concreta i la informació que ens pot permetre traçar algunes pistes de possibles imatges perdudes o que s'han conservat. Joan Ramon Triadó, Maria Garganté, en àmbit català, li han dedicat alguns estudis i cada cop hi ha hagut més articles, més ponències, no?, especialitzades sobre la qüestió. Garganter, per exemple, remarca els pocs canvis d'aquestes relacions al llarg dels segles XVII i XVIII. Aquí, doncs, de manera breu i centrant-nos en aquest primer text que deia, es pretén indagar o parlar a través d'imatges i de textos sobre el culte de Santa Eulàlia a les acaballes del segle XVII i es vol posar en relleu les confluències artístiques de la festa dedicada a la patrona de Barcelona, la qual s'inscriu plenament en la cultura barroca, aquesta festa, segons ha estat definida per autors com Maravall, que la considerava una cultura dirigida, programàtica, massiva, que movia a través dels efectes amb mitjans com la festa i l'art. La relació de les festes de 1686 és un document de quasi 140 pàgines amb les diverses celebracions dedicades a la santa. L'autoria d'aquesta tipologia d'obres sovint és desconeguda i majoritàriament es van redactar a l'època en castellà. En el nostre cas, aquest document conté diversos textos diferents, és a dir, hi ha diverses parts que aquí he intentat mostrar. Per exemple, a l'inici Pere Trelles, el notari i escrivà major de la ciutat, explica com s'ha aconseguit aquesta extensió del res per a Santa Eulàlia. Després s'expliquen aquestes demostracions públiques de goig popular. Després hi ha aquestes coples i villancets amb aquest títol, Anuncia Barcelona, Felicidades a Espanya. Després hi ha un sermó d'Antoni Rius. Després venen altres coples i villancets. Després hi ha aquesta oració panegírica de Ramon Costa, que titula La capitana en campanya. Després venen la descripció dels altars, que és en el meu camp el que potser m'interessa més, la descripció dels altars. I després el concurs de poesies i jeroglífics. Tant la relació com la mateixa celebració s'adequaven, com dèiem, a les característiques habituals d'aquestes celebracions i de les descripcions. En aquest cas, les festes eren presidides pel Consell de Cent, com dèiem, promotor també d'aquesta petició al Papa de l'extensió del res universal a la Santa, i a més de les misses i els tedeums a la catedral, se celebra una processó que tanca, les autoritats la tanquen, aquesta processó, i es promou amb concursos i premis la construcció d'altars i creus per part de les comunitats religioses i gremis i també de la decoració de frontispicis en cases particulars. Així, tota la ciutat està involucrada en un espectacle total que implica la combinació de totes les arts. S'explicita en la relació que la processó farà el mateix recorregut i tindrà la mateixa forma que la del Corpus, que era la festa emblemàtica de l'època del barroc i que, tal com han posat en relleu altres estudis, per exemple, de Ramon Miró, en aquesta processó de Corpus i en les altres s'hi reflectia l'ordre social, no?, amb tots els seus agents socials desfilant. Cal tenir en compte que les relacions eren escrites per encàrrec de la institució, no?, com dèiem, que encarregava la festa. Per tant, cal considerar-les com a eines propagandístiques de legitimació del poder i s'hi relaten els esdeveniments amb una dosi d'exageració important, amb un llenguatge retòric hiperbòlic. En efecte, aquest text s'inscriu en aquestes característiques de la tipologia. Per exemple, a la pàgina 48 es diu «Ningún obsequio basta, ninguna demostración sobra», del fervor de la ciutat envers la santa. O bé, quan parla de la processó, diu «No hay ceremonia en muchos años que se hubiese visto tal». De fet, aquestes festes i aquesta relació cal inserir-les en un context de beatificacions, de canonitzacions, de competència, podríem dir, entre sants al món catòlic, evidentment motivat per la contrarreforma i també per les diverses autoritats que promovien els seus sants nacionals o locals. Aquest era el cas de Santa Eulàlia, una de les santes protagonistes de la coreografia barcelonina, un culte que, tal com ha posat en relleu estudis de Xavier Torres, entre d'altres, s'ha anat creant en part amb diversos textos historiogràfics de marcat caràcter panegíric en els quals es lloaven les excel·lències religioses de la ciutat i que en gran part promogueren el Consell de Cent. En la part potser, com deia, més interessant per als historiadors, en aquest cas de la literatura, és a dir, l'última part, el concurs de poesies i jeroglífics, i tal com documentava el professor Albert Rossich en un article sobre els certàmens literaris de l'època, el novembre de 1686 es va dur a terme un concurs de poesies, algunes premiades i d'altres fetes només per a la devoció de la santa, és a dir, com una manifestació devota fora de concurs, i seguint l'estudi del professor Rússic, la tradició de concursos literaris arrencava al segle XVI. I a partir de 1580 es detecta una considerable vitalitat de certàmens celebrats a Barcelona. Tal com va passar en el cas del certamen de 1601 dedicat a Sant Ramon de Penyafort i a altres, es convoca i es redacta en castellà els tres premis en tres llengües, en llatí, en català i en castellà, que guanyen respectivament el capitán Belisario, que suposo que és un pseudònim, el doctor Ferran Prevera i Francisco de las Torres. Tal com explica el doctor Rússic, la qualitat literària dels certàmens és relativa, malgrat que grans literats, com vosaltres sabreu, segurament com Lope o Calderón, no?, hi van participar en altres concursos d'aquest tipus, però cal destacar-ne la funció social d'aquestes poesies, d'aquests certàmens, diguéssim, no?, i la promoció del plurilingüisme amb el castellà, en principi, com una opció estètica més, però que s'anirà imposant al català, no? Els premis que en aquesta ocasió es van atorgar van ser diners. Queda especificat les lliures de cada premi. No hem pogut localitzar aquí cap poesia gràfica, que ahir la doctora Anna Martínez ens en parlava, només un joc, una mena d'anagrama o d'acròstic, que jo ahir ho vaig aprendre, tot això, amb el nom Eulàlia, fent l'anagrama surt o queda Aleluia, no? O un joc també amb el nom del rei, Carlos, és a dir, molt bàsic, molt, molt simple, no? Finalment s'atorga el Premi de Pintura al Jeroglífic de Francesc Amat i de Planella, de qui potser val la pena recordar, i crec, espero no equivocar-me, que va ser comte de castellà i militar que va participar a la Guerra dels Nou Anys amb la coronela posteriorment. Es diu que el seu poema en octava estava sota una excel·lent pintura de Santa Eulàlia, a manera de jeroglífic, en què sobrepuso el pincel a la pluma i por él llevó el premio de mejor pintura. També val la pena esmentar que entre els membres del jurat, que havíem de valorar el concurs de jeroglífics, hi havia Magí Casas, catedràtic de retòrica de la Universitat de Barcelona, que ja apareixia en altres concursos com a jutge i que havia encarregat a Joan Jolis els quatre gravats dels novíssims, que va encarregar posteriorment, aquests quatre gravats dels novíssims per a la seva obra Desenganys de l'Apocalipsis, que il·lustren les postrimetries de la mort, que és una qüestió, diguéssim, d'interès en el repertori barroc, i que en aquest cas són gravats de grans dimensions, de 60x60, aquí només n'he projectat un, que cal pensar que eren gravats per a la predicació, utilitzats per a la predicació, als fidels, no? Per tant, podem conèixer algun detall més dels comitents, no? Del comitent, en aquest cas, d'aquesta sèrie xilogràfica. Els jeroglífics, les targetes que penjaven d'alguns dels altars, són exemples de la combinació d'imatge i text en aquestes festes de l'època barroca, però tota la descripció és plena d'al·lusions a la confluència de les diverses arts. De fet, tots els sentits hi són implicats. Hi ha moltes referències al llarg de tota la relació a un element molt característic de la cultura barroca, la vocació i la importància dels sentits. Ens podem imaginar com, a través de totes les decoracions, tant a l'interior de la catedral com als carrers, la vista dels espectadors era sacsejada per formes, colors. Per exemple, la façana de la catedral es va decorar amb tres ordres de tapissos més preciosos, deia, para que sobresaliera ahora con alguna singularidad nunca vista, és a dir, que la façana ara fos més bonica, no? També l'oïda dels assistents a l'acte quedava sovint interpel·lada a través de sons i música, el repic de les campanes o el estruendo de l'artilleria acompanyaven la resolució del 4 d'octubre de celebrar aquestes festes. Aquests actes es van acompanyar amb tota mena de música. Així, quan es van fer les vespres i maitines dedicats a la Santa a la catedral, van ser a 5 coros con tal majestat de música que pareció verse la harmoniosa consonancia del cielo bajado a aquel sacro templo de la cruz. O bé s'imprimeixen els villancets i coples sota aquest títol, anuncia Barcelona felicidades a España por extenderse a toda ella el festejo de Santa Eulàlia, i de la qual se'n conserva la música en un document manuscrit a la Biblioteca de Catalunya. A més, a la música li segueix l'oratòria del sermó d'Antoni Riu, que descriu que el Te Deum laudamus que se cantó con ostentosa pompa y alborozo sagrado el día cuarto del corriente en que llegó la gracia y el despacho Entonces se oyeron las voces de la alabanza, Te Deum laudamus, hoy se escuchan los ecos de aquellas voces. Obeda escriu un profundo y respetuoso silencio que duró por espacio de media hora. És a dir, el contrast, els contraris, són utilitzats com a efectes retòrics també pel que fa al so. O bé, a la pàgina 56 apareixen nous villancets que es van cantar el 30 d'octubre amb motiu de la suspensió dels actes el 23 d'octubre a causa de la pluja, i en els villancets es considera que la pluja mostrava l'enveja del cel per tant lluir de festa, i apareixen al·lusions als quatre elements, a les muses, als zodíacs, és a dir, un repertori, diguéssim, barroc, no? I si bé en la relació no hi ha cap nom del seu autor, aquests villancets també s'han conservat en un text a part amb l'autoria de Joan Barter, que era l'organista i el mestre de capella de la Catedral de Barcelona entre 1682 i 1696, quan es va jubilar i després va ser substituït per Francesc Valls. A més de l'oïda, diversos elements fan referència a les olors, i és que també l'olfacte interfereix en aquest espectacle total. A més de les olors que imaginem que desprenien les decoracions florals, les fruites, col·locats en molts altars efímers de les comunitats, en la poesia guanyadora en castellà es diu que rezar de aquesta santa huele a Pasqua i sabe a glòria. Però l'exemple més interessant en aquest sentit és la descripció de l'olor que va desprendre el sepulcre de la santa l'any 1339 en la translació de les relíquies i que aquí es rememora, un cop els mestres de la fàbrica de la catedral l'havien sepultada i coberta amb el túmul i escultures. I aquí, a la pàgina 54, que es transcrit aquest fragment, diu això, no? Diu, y es mucho de notar que del dicho santísimo cuerpo, estando encima de los dichos altares y yendo y volviendo en la procesión y estando en su sepulcro, salía y manaba maravillosamente y con un modo espantoso, un olor suavísimo, maravilloso y espantoso, como de cinamomo y de bálsamo, y de diversos aromatas que olían bien y henchía los dichos lugares. Y aún también estado ya la dicha tumba llena y cubierta en la referida forma, echaba este olor que llegaba y penetraba a todos los que allí estaban con admiración y espanto de ellos. Evidentment, era una olor que movia a la devoció, segons s'explica la relació, no? També s'hi fan múltiples referències a la llum, aspectes lumínics, com en moltes d'aquestes celebracions es van encendre lluminàries i entre la decoració de la catedral hi havia diversitat d'aranyes, con cuyas luces todo el cuerpo de la iglesia se gozaba con indecible hermosura. Quan es relata el trasllat de 1339, es diu que en dos dies van cremar fins a 800 ciris a la seu, en honor a la santa, de 8 lliures de pes cadascun, dels quals ens en podem imaginar si és que van existir, tant la llum com l'olor que desprenien. Però, a més, la llum apareix com a metàfora de llum espiritual i la llum del sol competeix amb la llum d'Eulàlia, mentre que Ramon Costa, prior del convent de Santa Caterina, en el segon sermó de la relació, celebra la difusió de la llum d'Eulàlia als altres regnes, dient això a la pàgina 82. Lucía antes Eulàlia solo sobre la casa material, política i civil de la ciutat de Barcelona i sobre la mística i espiritual de su catedral i obispado com objeto de sus divinos cultos, determinada era su luz y particulares sus influjos, luz parecía aérea, pero ahora celestiales se ostentan sus dorados rayos, pues se extienden y dilatan universalmente por toda España para que vea como en ella y por ella ha de alabar a Dios en los solemnes aplausos de su rezo. També es descriu un gran ventall de colors. Així, en la descripció de les creus de les comunitats sorprèn la dels carmelites, a la pàgina 114, que, segons la relació, estava salpicada de mariposas azules retocades con primorosos i verdes matices. I també s'atorga algun simbolisme als colors. Semblen abundar els blaus i els daurats, però el blanc és símbol de la puresa i la caritat i el verd és el de l'esperança. Però anem a la descripció d'obres d'art, és a dir, jo també faig com el doctor Miralpeix i m'ho porto ja més al meu terreny, no? En relació a la riquíssima descripció que ens ofereix l'autor sobre aspectes artístics de l'època, podríem remarcar-ne dos sentits. D'una banda, el vocabulari artístic que utilitza i els conceptes que hi dominen, i de l'altra, la descripció de les obres d'art concretes. Pel que fa al vocabulari, quan es descriuen els altars dedicats a la santa, s'esmenta la diversitat de la inventiva, les belles traces, singulars ornaments, també apareixen sovint les paraules artifici, perspectiva, i la decoració de les capelles es va fer amb aliño, compostura i curiositat. Es lloa molt la proporció, tant dels espais, de les distàncies, com de les escultures, de proporcionado bulto, es diu, potser s'abusa, diríem, d'uns termes que tan importants havien estat en la teoria italiana molt temps enrere. També la imitació de les obres descrites respecte de la realitat és una idea molt valorada en la relació. Per exemple, la creu de Sant Miquel tenia unes uves i uns pàmpanos molt ben imitats, com també ho era el pelicà de l'escultura de la Santa Teresa dels Carmelites i també els xipresos que adornaven l'altar dels pares clergues regulars al carrer Montcada. Quan descriu l'altar a quatre cares dels pares de Sant Agustí al Born, que s'acompanya d'una piràmide amb l'estàtua de Sant Agustí al cim, l'autor escriu, fent un joc de paraules o conceptual, que siendo precepto en regla de arquitectura que las pirámides rematen agudamente, termínase esta en San Agustín que fue la agudeza misma. Almenys en quatre ocasions s'esmenta entre la decoració dels diversos altars i tabernacles la presència de niños de Nápoles, niños o escaparates, o i escaparates de Nápoles, que eren escultures del nen Jesús, però que amb el seu gest i majestuositat se'l mostra no només com a nen, sinó com a futur salvador. I era un culte molt en voga en temps del barroc i que ens en podem fer una idea a través d'aquest nen de Nàpols del convent dels Carmelites de Peñaranda de Bracamonte o potser aquest nen Jesús de Salcillo del Marès. No? Ens aboca aquests niños de Nápoles que apareixen en la processó de Barcelona. Però crida més l'atenció l'enginy que inventen els de la confraria de Santa Eulàlia per a la seva piràmide, que diu, el pie o base d'esta piràmide era una bellíssima perspectiva formada de 36 columnes dorades por entre las cuales con proporcionado movimiento iba dando la vuelta a una rueda con que por su orden sucesivo se iban viendo todos los pasos del martirio de la santa muy bien imitados. Fue muy aplaudida la idea de este altar. En definitiva, hi ha una combinació, no?, de les arts amb pintures, escultures, de materials diversos. I si passem ja a la part final, no?, a la descripció d'algunes obres concretes, de les quals la majoria no es conserven perquè eren obres efímeres fetes per a l'ocasió, però que també són imprescindibles per completar la nostra visió de la història de l'art o de la festa o de l'ús de l'espai públic a l'època, en general, dèiem, aquestes obres, sent efímeres, no eren considerades grans encàrrecs pels artistes i per això no hi trobem identificada sovint l'autoria d'aquestes obres. Tanmateix, hi ha excepcions, com les de Lluís Bonifàs aquí, a la catedral de Girona, no?, amb el llit de la Verge, que era feta només pel dia de l'Assumpció. En la nostra festa de 1686, moltes van ser escultures en cera de la santa, amb ornaments diversos, escenes diverses, amb materials com el paper, el cartró o la cera. Només en alguns casos aïllats ens ha pervingut alguna obra d'aquest tipus, com dèiem, no?, descrita en relacions semblants, com la perspectiva pintada amb fusta i cartró, que s'ha conservat a Mataró, obra del pintor Joan Carles Panyó de 1779, o l'obra de Josep Sunyer per a la Catedral de Barcelona, fragments de la qual han estat identificats per Santiago Mercader recentment i que aquí ell ha fet una mena de reconstrucció hipotètica d'aquest monument. No? Un bon nombre d'aquestes obres efímeres de la nostra relació eren, com dèiem, escultures de la santa, algunes d'exemptes i d'altres relleus o escenes pintades. I algunes representaven escenes del martiri de la patrona. Potser els va servir de model el sarcòfag del segle XIV de la catedral, una obra de Lupo di Francesco, o potser el rerecor de la catedral amb els relleus de Bartolomé Ordóñez I i després completats per Pedro Villar, Claudi Parret, que ha estudiat els professors Quim Garriga i Joan Bosch, no?, amb dues obres amb escenes del martiri de la santa i totes dues també dins la catedral. Però es descriuen altres obres d'art i sempre en són descripcions útils que ens eixamplen, com dèiem, el nostre coneixement del passat artístic des de diferents perspectives. Per exemple, per a reconstruir els usos i funcions de les obres, com es diu aquí a la relació, los preciosísimos tapices de la Diputación, que segons la relació estaven penjats al claustre per decorar aquestes festes i que suposem que es tractava de les sèries de 8 tapissos del flamenc Guillem de Panemaker adquirides el 1578 per a decorar la nova sala de la Diputació del General i que encara avui es conserven però en diferents institucions. Tancant la processó i el so de la música hi va desfilar el clero de la catedral, darrere l'àguila de la ciutat, l'il·lustre Cabildo i el tabernacle principal de la processó portat pels sacerdots, el qual era un cuerpo bellísimo, es diu a la pàgina 119, de plata dorada de la santa, que en anys atrás mandó labrar la ciutat, esmaltado en la corona, cruz y palma, de finísimos diamantes y bellísimas perlas. Llevaban el palio los muy ilustres señores conselleres i al final de tot hi havia el virrei. Segurament podríem identificar aquesta imatge amb l'escultura de Joan Perutxena, que feren esculpir els consellers el 1644 i que avui encara es conserva al Museu de la Catedral. A la pàgina 52, quan es descriu la processó que es va fer el 1339 en motiu del trasllat de les relíquies, es fa referència a la bandera de Santa Eulàlia, que duia el canonge a l'època de la catedral Guillem de Torrelles, i aquí es diu, en la qual havia, la descriu, i diu, en la qual havia una cruz blanca en campo rojo, que és l'escudo de dicha seo, i una imatge de Santa Eulàlia, que en la mano izquierda tenia la dicha cruz i en la derecha un ramo de palmes. Això no s'adequa, i caldria acabar de comprovar-ho, però sembla que la bandera de Barcelona, des d'època medieval, era la tradicional bandera quarterada de creus i pals que encapçalava les mobilitzacions armades de la ciutat i que la primera menció de la bandera de Santa Eulàlia, presidida per la imatge de la patrona, apareix a finals del segle XVI. Per tant, segurament el nostre autor faci referència a la bandera, avui conservada al MUBA, el Museu de la Ciutat de Barcelona, que ha estat recentment restaurada i que Quim Garriga atribueix al pintor Benet Sánchez Galindo, que la devia pintar el 1582, tot i que també hi ha una notícia d'un encàrrec semblant al 1623 al pintor Francesc Jornet. Per tant, la relació ens falsejaria la història, potser per arrodonir-la amb la imatge de la santa, amb la bandera posterior. D'altra banda, ens sembla també remarcable l'aparició de la skyline, i perdonin aquesta composició contemporània, no? De la skyline de Barcelona en dues de les obres descrites, el tabernacle dels servites i el dels carmelites. Els servites van fer una imatge de la santa nua amb els ulls clavats al cel sobre un promontori i sota, tal com descriu aquest fragment de la pàgina 118, es diu «Se formava la ciutat de Barcelona con sus plazas, calles, templos, torres y murallas, todo de cartón, que parecía ella misma. No se dejaron los baluartes y puertas ni su artillería, la cual por secretos conductos se había en la traza disparaba toda junta. En lo más alto estaba la atalaya de Montjuïc, que con todos sus aparatos de pomos y banderas y la montaña sombrada de ganados y poblada de árboles, en fin, fue un remedo de todo lo que hay en esta ciudad». I molt semblant en el cas dels carmelites, en el seu tabernacle, que va ser molt aplaudit també, es tractava d'aquesta, també hi havia aquest relleu de Barcelona, a la pàgina 119 es descriu i diu que era un remedo de toda esta ciudad con calles, plazas, edificios, plantada a la orilla de un mar con su puerto y en él diversidad de embarcaciones, estaba a la ladera del promontorio de Montjuïc que con diversas de casevías, muchos árboles, ganados, en medio de la ciudad ideado un palacio y por la parte que mira Sarrià, lugarcillo, según se dice, de la santa venía a Barcelona, etc. Aquesta identificació de la santa amb la ciutat a través del relleu de Barcelona al rerefons ja havia aparegut en algunes obres de l'època, sobretot gravats, que en temps de la Guerra dels Segadors s'havien anat repetint com a il·lustració d'alguns dels textos més combatius del moment, reformant així el lligam identitari de la santa amb els partidaris del Consell de Cent. De fet, cal recordar que el mateix Consell de Cent va encarregar al francès, aquest era el gravat que apareix en aquesta obra de Martí Viladamor, o que, a més, aquest gravat provenia d'aquest llibre del bisbe Lluís Sans i Manegat, del 1620, però estava per aquí dient, recordant, no?, que el Consell de Cent havia encarregat al francès Barthélemy Chasse el gravat que acompanyaria la súplica de la ciutat al rei Carles II, demanant aquesta mediació del rei davant el Sant Pare perquè aquest concedís l'extensió universal dels reis de la Santa, i que això s'esdevingué el 1685. Per tant, aquest gravat s'hauria de datar, crec, cap al 1685. O el mateix Consell també havia encarregat el 1686 la imatge de la Santa per a la piràmide del Padró, del qual només es conserva el cap de l'escultura feta per Lluís Bonifàs, també al Museu d'Història de la ciutat. Altres xilografies i gravats, com els de Badal, Pere Badal, o Lesoing, o de Barc, ens mostren aquests relleus urbans darrere la Santa. Un relleu que també es troba en aquestes dues pintures anònimes, actualment al mercat d'antiquariat, que encara cal estudiar i que probablement ens ajudarien a imaginar les obres descrites de la processó. Aquesta es data de moment cap a finals del segle XVII, amb aquest relleu de la ciutat, el mar, sempre, Montjuïc, i aquesta més tardana, es data cap al segle XVIII, però cal acabar de fer recerques en aquest sentit. Es tracta totes elles d'obres que expressen una dimensió, com dèiem, identitària molt clara de la patrona, que justament perdrà al cap de poc la titularitat única d'aquest patronatge. Les obres d'art de la nostra relació de 1686, però, ens il·lustren, entre d'altres coses, la importància del culte a Santa Eulàlia per part del Consell de Cent en aquestes dates, i de fet també apareixen en la relació altres sants de gran devoció a la ciutat, com Sant Jordi, que decora el frontispici guanyador del concurs, i en Maurici Ruccioli, que és el que guanya, que vivia al carrer Ample, el situava al costat de Santa Eulàlia. O bé, en l'altar construït pels mercedaris, justament s'hi representava la Verge de la Mercè i Santa Eulàlia. Com ja saben, el 1687 la Verge de la Mercè serà escollida també patrona de Barcelona i aleshores apareixerà en obres semblants, com aquest gravat de Francesc Gasan amb el relleu de la ciutat al fons, i això ja ens portaria, diguéssim, a indagar sobre la promoció de certs cultes, d'altres cultes en època moderna, a través, en el nostre cas, de les obres d'art, que sovint conflueixen amb la literatura. Però aquesta ja seria una altra història i jo acabo aquí. Gràcies per la vostra atenció.
Moltes gràcies, doctora Fontcoberta. Sobre el torn de paraules arran de la intervenció sobre Santa Eulàlia que acabem d'escoltar, hi ha hagut alguna consideració, matís, comentari o pregunta a fer?
Comentaves que hi ha referència al lloc de naixença Santa Eulàlia, que és Sarrià, però totes les imatges del que es veu és el perfil de Barcelona. Pregunto si en tenim alguna que hi hagi alguna referència explícita al lloc de naixement, perquè no sempre la literatura d'aquesta època hi ha aquesta referència al lloc de Sarrià. Si de cas és una cosa que, si no m'equivoco, s'incorpora més tard.
No, sí que apareix, en algun cas, la menció a Sarrià com a lloc de naixement o que ve des de Sarrià, això sí que apareix, però és cert que les imatges, ara m'hi fas pensar, apareix sovint la ciutat des del mar, com en aquest cas, o des de, diguéssim, des de Collserola, podríem dir, però amb la imatge d'aquesta Barcelona, diguéssim, marítima, no? I amb Montjuïc a la dreta. Però Sarrià sí que hi ha alguna obra, ara no ho recordo bé, en algun gravat apareix, però molt poc.
Per la vocació del desert de Santa Eulàlia, que sí que surten moltes, però són molt més tardanes.
Sí, sí. No, en aquesta època, com a mínim, no és habitual, però no, tampoc no és, diguéssim, estrany. Com a mínim, la menció de Sarrià. A les imatges és veritat que no apareix, no s'hi fa gaire atenció.
No? M'agradaria caure molt lluny, més o menys.
Sí.
Gràcies, Eulàlia.
No és que estigués pensada aquesta xerrada per ella, però és una confluència o coincidència molt.
Hi ha alguna pregunta o comentari més? Perquè si no, introdueixi les meves.
Ah, sí, ja, me'n podia anar.
Mentre us hi penseu així. dues remarques o dues intensificacions o dues complements al que has dit, perquè em semblen enormement interessants. L'interès dels llibres de festes. Els interessos de llibres de festes, festivitats, etcètera, etcètera, que tenen un paper crucial en la historiografia, en la història de l'art, en la filmologia pels textos, per la poesia gràfica de què parlàvem ahir, en la història de la cultura, de l'espectacle, història política, història de la música, etc., que com tothom sap són una autèntica mina de documental. I malauradament en l'àmbit literari han estat sovint molt poc utilitzats, fins que va arribar justament el doctor Rossí, que va començar-ne a utilitzar-los per parlar de l'àmbit dels certàmens literaris. I progressivament anem fent ús i obtenint dades molt valuoses, per, sobretot per l'entorn i per aconseguir o recuperar determinats textos. Una segona cosa que sempre m'agrada remarcar és l'àmbit aquest de la historiografia que en diríem nacional. Aquesta historiografia sacra, substitutiva de la, o intensificadora de les laudes urbium que havia hagut, que van provenir de la Itàlia del segle XV i que van tenir un conreu important tant a Castella com a la Corona d'Aragó catalana al llarg del XVI. I aquesta intensificació, bona mostra, són totes aquestes festivitats religioses i tot el que comportaven, com has explicat, aquests sants locals que tenien una gran significació de panegíric local o nacional, segons si abarca un territori com una ciutat o un territori més gran. I una última cosa, no sé si sobre els desenganys de l'apocalipsi del Magí Casas, dels quals has parlat, se n'està fent algun estudi o se n'ha fet ara mateix?
No ho he citat, ui, això s'ha sonat. Un dels dos?
Un acoblament.
Una confluència. Doncs, bé, no els he citat, hi ha un article ja dels anys 90 de la Immaculada Socias, Història de l'art, i també recentment la doctora Sílvia Canalda n'ha fet un altre article en relació a l'origen iconogràfic d'aquests novíssims catalans, que a l'època a Europa, a molts llocs d'Europa, se'n feien, no?, d'aquestes imatges de les postrimetries de la mort. És a dir, jo són els dos que conec més complet sobre els novíssims, aquest conjunt de Joan Jolis. No ho he citat a l'hora.
Ja ens els passaràs.
Sí, sí.
I ara, si em permeteu, ja teniu les preguntes preparades? No, encara? Doncs ara les faig jo també. Dues preguntes molt greus. El tema de les piràmides, que sovintegen aquestes piràmides que coronen altars o paraments de mena diversa, no sé quina simbologia tenen. Ho dic perquè, per exemple, la poesia, ja vaig dir que com a taló de fons tindríem a Francesc Fontanella. Francesc Fontanella, en alguns casos de poesia geogràfica o religiosa, sobre la concepció, etc., fa al·lusió i sembla que està descrivint, visualitzant paraments d'aquesta mena, a les piràmides. I no sé si tenen alguna simbologia especial o simplement és un element que accentua l'elevació del...
No, jo diria que és un element arquitectònic i decoratiu del repertori, diguéssim, de l'època, sense, jo diria que no hi ha una significació oculta o una simbologia, simplement és una de les maneres, no?, de mostrar aquests altars efímers, per exemple. No sé si... No, diria que no, que no té una lectura més enllà. Són molt habituals aquestes piràmides. Normalment això, no?, al capdamunt hi ha alguna imatge de la santa o del sant en cada festa, en cada culte, però forma part del repertori, diria, arquitectònic, escultòric de l'època, no? De fet, i abans, perdoneu que no ho he dit, però els villancets i les cobles, tot això ho he deixat de banda aquí perquè pensava que potser vosaltres podríeu tractar-ho més, és a dir, més a fons i més bé, no? I en aquests villancets també se'n parla de les piràmides, sí, sí.
Molt bé. Francesc?
Sí. Sí.
Tenim un micro...
Jo el sento.
Volanter.
Justament sobre això de les piràmides, jo crec que té una relació amb els obelis.
Amb els obelis.
Amb els obelis. I més aviat d'aquest programa de Sixte V, d'exaltació dels punts importants de les figues, de
pinacle.
Sí.
Sí. Sí, d'acord. No, i en relació a això que dius de la nuesa, de la santa, en una de les imatges, perquè n'hi ha moltes, és a dir, cada gremi, cada confraria, no?, va fer una d'aquestes, d'aquests altars per a la processó i tal, i se'n relaten moltes d'imatges de la santa, diguéssim, d'exemptes, amb cera, se suposa, i després les del martiri, no? És a dir, a vegades s'especifica. I en algun cas es remarca que anava nua, que es representa nua. Per tant, sí, és una, diguéssim, una característica que es vol remarcar, que es destaca de les altres, no? Per tant, és cert que segurament a l'època havia canviat, en relació al martiri, a les imatges del martiri, que totes gairebé apareix nua la santa, aquesta nuesa, no?
L'Ergic.
Sobre la qüestió de la piràmide, hi ha també una relació amb les pires funeràries. Les pires funeràries de l'època grega que servien per incinerar els cadàvers, això es va relacionar amb la forma de les piràmides i hi ha aquesta associació també.
Clar, gràcies.
Moltes gràcies.
Sí.
Alguna pregunta més? Verònica.
Sembla molt interessant. Només una qüestió per ampliar, tampoc ni per matisar. Simplement quan estàs referint a la dimensió dels sentits, no?
de
l'amplificació de sentit, la funció de les festes també, com tots els sentits hi participen. Pel que fa al tema de l'olor, hi són molt presents les ornamentacions florals.
Sí.
En el certamen sabem que molts dels premis eren flors, grans de flors. I quan feia referència al tema de l'olor de la santa,
sí,
no, que hi ha una bona descripció, jo crec que també s'ha de vincular amb aquesta idea d'olor de santedat vinculada amb l'olor dolça. És un tòpic molt característic de la historiografia religiosa, que quan hi ha el trasllat de relíquies o quan hi ha l'obertura del cadàver, un dels elements de santedat és l'olor dolça, que també és una qüestió que repeteix al llarg de tota aquesta historiografia. Si ho vols tindre en compte.
Sí, tant i tant, gràcies, t'ho agraeixo. Sí.
Res més? Acabo, si em permets un momentet.
Amb
un record que m'ha suggerit la imatge del cap de Santa Eulàlia, que ens has posat aquí. Perquè em recorda, algú de vosaltres ho coneix perfectament, em recorda a una dècima, un poema breu d'Agustí Eure,
que relata un esdeveniment, justament la decapitació de Santa Eulàlia en el setge de 1714, en què no recordo on estava situada aquesta, no sé si ho has dit.
Quina?
L'estàtua que culminava...
Aquesta, aquest... el padró, el Raval.
El Raval.
Sí.
Doncs explica que un, diu exactament les ruïnes d'una bomba, és a dir, la bomba esclata per allà a la vora i les pedres que desplaça, una d'elles va tocar al cap de la santa, la va decapitar, i això ho utilitzava com a metàfora, dient, no és una pedrada en el cap de Santa Eulàlia, sinó una pedrada en el cap de tots els catalans.
Ah, d'acord.
Fa aquesta translació i ara m'ho ha abocat com un text literari que fa al·lusió justament a aquest...
aquest episodi.
Resta única.
Que va ser que diria que n'hi havia una altra de piràmide, al Born.
Sí?
Amb Santa Eulàlia a l'època. No, ara no...
Recordo la rúbrica, ara no la recordo, però la rúbrica...
Perquè més si és del 1714, té més... No? Era de la Concepció, aquella piràmide, però alguna d'efímera, no sé si veia que estava per allà al Born. Bé, no ho sé, això.
Era simplement...
No. Sí, sí, gràcies.
Moltes gràcies, Cristina.